Al matí, a Ràdio Sabadell. Ciència quilòmetre zero.
I quan sona aquesta sintonia vol dir que ja tenim a la Marta Vila preparada a punt per despertar el nostre esperit científic, la nostra capacitat més crítica. Bon dia.
Bon dia, Raquel. Quines expectatives que m'estàs posant, eh?
Perdona, ja saps que a Ràdio Sabadell estimem molt aquesta secció. Jo crec que intentem aportar el nostre granet de sorra i avui que fem aquesta festassa, no?, que sortim a la plaça de la Creu Alta per celebrar el Dia de la Ràdio, també volíem celebrar un dia molt especial.
Sí, perquè a més de celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, avui és 11 de febrer i és el Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència. Una data que des de Ciència Quilòmetre Zero no podíem deixar de reivindicar.
I tant, de fet ho hem comentat moltes vegades. Jo crec que aquí anem picant pedra, eh? Això, per despertar i per combinar aquest binomi de dones i ciència que jo crec que cal reivindicar.
Sí, sí, i jo, a mi, avui he posat el llistó molt alt i he dit, vinga, va, anem a parlar d'una professió que està molt feminitzada i que moltes vegades jo penso que està invisibilitzada, com és la professió de la infermeria. I abans de presentar-vos a les nostres protagonistes d'avui, m'agradaria que repasséssim una mica la història de la Florence Nightingale, que es considera que va ser la mare de la infermeria moderna.
Rocío, doncs ara nosaltres, després de que ens posis aquesta sonata 42 en D menor que ens ha seleccionat la Marta, volem parlar doncs precisament d'aquesta infermera, no?, que va néixer el 1820 en una família benestant, en una època on les dones de classe alta estaven destinades al matrimoni i als fills. Ella va demanar a la seva família que volia estudiar matemàtiques i infermeria, i malgrat l'oposició inicial de la família, atenció, amb 24 anys va començar a exercir doncs aquesta professió, en aquell moment una professió que només exercien doncs això, dones treballadores.
A més, durant anys va combinar la seva vocació per la infermeria amb la passió per viatjar, i quan es va declarar la guerra de Crimea va desplaçar-se a la zona per poder assistir a soldats anglesos que estaven morint per la guerra, però sobretot per una allau de malalties infeccioses.
Malgrat aquestes condicions precàries i els pocs recursos del moment, la Florence i 38 infermeres més van implementar mesures bàsiques d'higiene i van millorar també la ventilació de l'hospital. Dues millores senzilles, però que van fer que la mortalitat d'atenció baixés en picat. A més, gràcies als seus coneixements de matemàtiques i estadística, la Florence va representar i controlar també les causes i la taxa de mortalitat dels soldats a l'Hospital de Crimea, cosa que la va convertir, evidentment, en pionera, utilitzant l'estadística, Marta, en el camp de la infermeria.
Sí, i al tornar de la guerra, al seu país, el Regne Unit, doncs la van reconèixer, va fundar l'Escola d'Infermeria de Sant Thomas i va impulsar diverses reformes sanitàries. De fet, de la Florence ens n'ha quedat aquesta història que ara us hem sintetitzat, però també ens n'han quedat les seves notes d'infermeria, una inspiració que s'ha transmès a moltíssimes generacions d'infermeres i infermers que han utilitzat les seves paraules per jurar la professió, i a més ens ha quedat una data assenyalada, que és el 12 de maig, que va ser el seu naixement i que a més se celebra el Dia Internacional de la Infermeria.
Ja fa massa temps que hi dono tombs, cada dia surt el sol, les paraules són precises, però el sentit ho és tot.
I ara tornem al segle XXI, ens posem al dia, ens situem aquí a Sabadell, i avui parlem amb aquestes dones que es dediquen a la infermeria, avui en dia, al segle XXI, al 2022, i que ens ajudaran a conèixer una mica més aquesta professió. Per això hem convidat a tres professionals que treballen al Parc Taulí. Avui ens acompanya la Maria López Parra, que és una infermera que treballa fent recerca. Bon dia, Maria, com estàs? També tenim a la Meritxell Escalé, que és llevadora a l'Hospital Taulí i també treballa a l'atenció primària a la CIR de Sabadell. Bon dia, Meritxell, benvinguda.
Bon dia.
I finalment tenim a la Irina Arbiol, que és una infermera assistencial que treballa a la UCI del Taulí i també fa trasllats d'urgència amb helicòpter. Benvinguda, Irina.
Bon dia, gràcies.
Moltes gràcies a totes tres per acompanyar-nos avui. Jo ara us deia que, bueno, doncs que avui que celebrem, no?, aquest dia de la nena i la dona en ciència, i us volia preguntar justament això. Vosaltres recordeu quan vau decidir que us volíeu dedicar a la infermeria? Maria, va, comencem per tu.
Quan era petita, la primera disfressa que vaig demanar va ser d'infermera. I jo sempre els deia als meus pares que volia ser infermera. Vaig tenir aquella disfressa clàssica de la capa de color blau amb una còfia i una creueta vermella. No vaig tenir gaires més disfresses, però els pares m'ho volien treure del cap. Els horaris són dolents, és molt esforçat, ningú t'ho reconeix.
Però aquella disfressa ja va calar, eh?
Sí.
I vosaltres, Irina i Meritxell, com ho recordeu?
Jo no, jo vaig venir a parar a la infermeria una mica de casualitat, aquelles notes de tall de les Pau, que no em van deixar entrar on jo volia, que jo volia anar cap a veterinària. Però curiosament no fa massa anys em vaig retrobar amb els meus companys d'EGB i allò xerrant, i llavors tu què ets? I quan vaig d'infermera tothom va dir, home, evidentment, és que tu eres la que cuidava tota la classe. I va ser com, de veritat? Vull dir que hi vaig anar a parar una mica de rebot, però potser ja hi havia alguna energia que em conduïa cap allà.
Potser ja tocava, no?
Potser sí.
I tu, Meritxell?
Doncs mira, en el meu cas, la meva mare és infermera, a més infermera de nit, tota la vida l'he vist treballant de nit, marxant nits de Nadal, nits de Cap d'Any, nits de Reis, i jo la veia molt contenta i feliç, i llavors vaig pensar, ostres, doncs aquesta feina ha d'estar molt bé, que malgrat en dies tan assenyalats la teva mare marxi, i marxi contenta amb les nits fredes del Berguedà, no està malament, vaig pensar, doncs vinga, tirem per aquí que segurament serà una feina que t'agradarà.
A més, tu em comentaves que la teva àvia també era infermera, que en aquest cas era llevadora,
sí,
com
la
tu.
La meva besàvia.
La teva,
sí,
besàvia.
La meva besàvia era llevadora, assistia parts a casa en aquella època, a part en un Berguedà molt rural, amb cases molt disperses, on el transport no estava massa evolucionat, i sí, sí, era llevadora. I de fet, ma mare hagués volgut ser llevadora i per circumstàncies no ho va poder ser, i mira, jo vaig tirar per aquest camí i la veritat és que no me'n penedeixo ni un segon, me n'he penedit d'haver pres aquesta decisió.
Has heredat una mica la vocació, no?, en aquest cas.
Sí, 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 jo crec que és això, que s'han sumat com diferents factors, no?, veure en un moment en què has de prendre una decisió del teu futur i no saps massa bé, si tens uns referents que dius, ostres, els agrada la seva feina i és una feina que té un impacte i que si la fas ben feta doncs realment pots ajudar molt a les persones, doncs per què no tirar per aquest camí?
Llavors entenc que és una professió en part molt vocacional, no?, per tot el que implica.
Sí, t'ha d'agradar.
Sí, jo penso que cal molt compromís personal, no?, amb l'exercici professional, i més ara amb aquesta pandèmia que hem viscut, que jo crec que les i els infermers ens hem bolcat endavant. Al principi hi havia una incertesa absoluta, no sabíem què ens depararia aquesta situació, no sabíem ni tan sols com s'havia de tractar, aplicàvem tot el que coneixíem i no ens en sortíem, i tot i això la gent cada dia anava a treballar, cada dia a l'hospital, i al final doncs sí, hi ha aquest punt de vocació, no?, perquè hi ha moments que realment dius, bueno, si no és per això, perquè t'estima la professió, no sabem bé què estem fent, perquè hi havia moltíssima incertesa i molta por. Realment ara ja comencem, no?, a veure la llum al final del túnel, però han sigut uns anys molt durs, i la primera onada jo crec que no sabíem gaire per on ens venien les coses.
Irina, escolta'm, he dit, la Irina és infermera assistencial, jo ho he presentat així molt bé perquè és el títol que tu em vas donar, però són unes paraules que potser molta gent no coneix. Ens pots explicar una mica quin és el teu dia a dia i què fas a la feina?
Bé, el meu dia a dia és bastant variat. Jo tinc com dues parts, em desdoblo. Hi ha la part extrahospitalària, l'assistència fora de l'hospital, que és anar a qualsevol servei emergent amb què es requereixi un equip mèdic, i jo formo part d'aquest equip mèdic, i si no, estic en el meu cas a l'àrea de crítics, que és molt concreta, i que dins de l'hospital hi ha molta feina, moltes plantes, molta gent treballant i desenvolupant una feina inestimable. Però sí que és veritat que jo tinc o un horari més regulat, tancat a dins de l'hospital, amb pacients molt crítics, amb vigilància intensiva, amb moltes habilitats tècniques i no tècniques, i llavors també la feina al carrer, que tant a dins i a fora, per això, implica un treball en equip molt gran, que potser és una de les parts que més m'agrada de la infermeria, no? Aquesta capacitat de treballar en equip i saber-ne, perquè també s'ha de saber treballar en equip. També hi ha una part de lideratge, perquè les infermeres liderem moltes coses i hi ha moments que la infermera també diu no, ara farem això, o ara jo penso que hauríem de fer això dins del meu equip i se'n respecta. I llavors també hi ha la consciència situacional, és a dir, som tots conscients del procés que està vivint aquell malalt i estiguem al carrer o estiguem a la UCI, cadascú ha de saber què hem d'aportar i què toca i quina serà l'evolució o què estem buscant amb l'evolució d'aquell pacient. Per tant, és bastant variat el dia a dia d'una infermera assistencial i a més, dins d'uns paràmetres controlats, però també les coses poden canviar en qualsevol moment i el que tu pensaves que seria A acaba sent B i t'hi has de poder adaptar i has de tenir aquesta capacitat. A més, ara està molt de moda de tot pensàvem que seria blanc, doncs ara és gris. I com més puguem ser flexibles, molt millor.
T'anava a dir, tal com tu expliques, sembla una feina molt viva i molt intensa,
ho és,
no? Perquè
realment
has d'estar connectadíssima perquè en qualsevol moment la cosa pot canviar. Tu ara deies, les infermeres prenem decisions i se'ns respecta. I explica'ns una mica d'aquestes decisions, no? Quin és el vostre paper envers el malalt?
Bé, jo penso que amb els anys la infermeria ha anat guanyant un lloc en el fet del cuidar, i no només som aquella imatge de la Florence Nightingale, que sí, que va obrir moltes portes, que sí, que es va donar de moltes coses i que va disminuir en aquell moment la mortalitat, no? A dia d'avui, per exemple, seguim ventilant, i això la senyora Nightingale ja ho deia, i ens ha salvat.
Sí.
Però alhora som uns professionals que hem acabat ocupant un lloc, que ens hem fet visibles, que treballem amb l'evidència científica, que sí que el nostre dia a dia és el curar i el tenir cura del pacient, però alhora amb una base científica i que evidentment formem part d'un equip que se'ns escolta i se'ns ha d'escoltar, inclús l'experiència personal, els anys de treballar com a infermera, has passat ensurts, has passat problemes, recordes solucions, de vegades potser no del tot protocolitzades, però sí solucions que ens han portat a un bon fi i els nostres companys, per exemple, jo treballo molt amb les TCAI, que són les que antigament dèiem auxiliars d'infermeria, i amb els metges, i formem un equip i els metges saben que nosaltres tenim uns protocols, inclús hi ha moments que nosaltres podem treballar soles, per exemple, a la UCI hi ha moments en què el pacient pot estar poc o molt despert i no cal anar a avisar el metge per dir-li mira, és que el trobo que està massa despert o trobo que està massa adormit. Tenim un protocol que hem treballat conjuntament i la infermera té una autonomia que li permet fer petites modificacions sense haver de precisar la presència del metge en aquell moment. Per tant, hi ha una autonomia.
Clar, i també ens estaves dient protocols i formació, no? Una cosa que la Maria, bueno, tens super, super present en el teu dia a dia, perquè sí. Tu et dediques a recerca, però explica'ns una mica més. Quins projectes i què estàs fent ara mateix?
Doncs actualment tinc una beca Peris d'intensificació per la recerca. Jo fins al juliol estava a l'assistència al centre quirúrgic ambulatori i estic fent el doctorat, estic acabant ja de redactar la meva tesi doctoral i vaig guanyar aquesta tesi per tal de poder dedicar-me només a recerca. Llavors, com ho fem, no?
Sí, com ho clar, fem? És diferent.
És molt difícil fer assistència i recerca alhora, però és veritat que en la recerca, en l'assistència, sempre sorgeixen preguntes, tot preguntes, no? Com podem millorar això? Com podem cuidar millor a la persona? I d'aquestes preguntes són imprescindibles per poder fer recerca. Llavors, sempre has d'estar alerta, mirant, no? Allò que cal millorar, estar al dia, llegint bibliografia per poder aplicar la millor evidència i llavors has de, amb les preguntes els has de donar resposta i fer doncs projectes de recerca, que és el que estic fent actualment. I bé, no sé si he contestat.
I tant que has contestat. Em sembla superinteressant. M'imagino que potser moltes infermeres que fan assistència també voldrien fer recerca, però falten mans, no?
Sí. Tenim tres grans barreres. Tenir el coneixement metodològic per poder desenvolupar els projectes adequadament, tenir el temps i tenir recursos econòmics, perquè, per exemple, la situació amb la que jo estic ara és gràcies a una beca. Si no, és molt difícil. Fins al juliol jo estava treballant als matins i totes les tardes tancada a la biblioteca, intentant avançar el projecte.
Per als nostres oients, perquè es facin una idea, per què és important que les infermeres, no, tinguin aquest espai i es dediquin a aquesta recerca?
Per poder cuidar millor a les persones, per crear l'evidència. Els nostres coneixements es dupliquen pràcticament cada 2-4 anys i llavors estar al dia requereix persones que estiguin fent recerques, que estiguin donant respostes a aquestes preguntes que ens van sorgint, i més en situacions com la que acabem de viure, no, amb la pandèmia, cal molta recerca encara del Covid i de com tenir cura de les persones.
Quan preparàvem l'entrevista, la Maria em va fer una mena de metàfora de la professió de la infermeria, no? I em vas dir que per tu aquesta professió és com una cadira que té quatre potes. Ens la pots explicar?
Sí, la infermeria és com una cadira que té quatre potes, que una és l'assistència, no? Que estem allà directament al costat del pacient, 24/7, tenim cura de les persones. L'altra és la gestió, i no només la gestió que fan els nostres responsables, sinó en el dia a dia nosaltres prioritzem què va primer, què va segon, i què farem, com ens organitzarem el dia a dia. L'altra és la docència, estudiem, ens formem i ensenyem a les properes generacions, que és fonamental, i la recerca per anar donant respostes a les preguntes i anar millorant.
I ens queda una mica per explorar aquesta vessant que fa la Txell, que és una mica diferent al que ens explicaven la Irina i la Maria i que potser acaba de complementar aquesta visió de la infermeria, no? En el teu cas, tu ets llevadora, que és un tipus d'infermeria molt concret, no? Que va dirigit només a les dones. I no sé, si ens pots explicar una mica més la teva feina.
Sí, bé, per ser llevadora has de fer, òbviament, la carrera d'infermeria i els 2 anys d'especialització en infermeria obstètric-ginecològica. Llavors, fonamentalment, com bé deies, Marta, atenem bàsicament a dones. També és veritat que, sobretot atenció primària, també veiem altre tipus de públic, però sobretot, per exemple, a nivell hospitalari, pel que fa l'atenció a l'embràs, al part, al postpart, doncs fonamentalment el nostre públic són les dones. I té molt a veure també amb el que parlàvem ara de la recerca. Venim d'una... O sigui, portem una herència de que no fa tants anys que els parts, abans deia, parlava de la meva besàvia, és a dir, els parts s'assistien a casa, i moltes vegades fins que la llevadoria no, i l'infermeria no va adquirir, doncs, un caràcter universitari, amb una formació més reglada, assistir al part, doncs, qui millor sabia assistir als parts? És a dir, als pobles hi havia, i a les ciutats, doncs, les dones que per experiència, doncs, havien assistit als parts i ja està. I de fet, jo sempre he sentit a dir que la meva besàvia, que era universitària i va començar a assistir als parts, no la volien a ella, volien a qui havia assistit als parts tota la vida, perquè és qui sabia, independentment que ella fos qui tenia la formació reglada. I a partir d'aquí, doncs, sí que hi va haver un moment que els parts van passar de ser en un àmbit domiciliari a passar als hospitals. I aquí és quan la llevadora va passar a tenir com un caràcter més secundari i es van passar a tractar, doncs, tots els parts com si fossin parts complicats. I llavors es van començar a desenvolupar un tipus de pràctiques sistemàtiques, rutinàries, que pensant que estaven fent, òbviament, el millor per aquelles dones. Pensant, i és cert que per una banda es van reduir molt la morbiditat, la mortalitat, tant materna com neonatal, però això, es van començar, doncs, a fer unes pràctiques pensant pel bé de la dona, que llavors, doncs, gràcies també a la recerca, i és una mica on estem ara, s'està intentant desfer tot el que s'ha fet durant aquests anys de molta intervenció de parts molt medicalitzats, d'embraços molt medicalitzats, i ara estem intentant tirar una mica enrere tot això.
És una mica assaig i error, no? M'imagino que en aquest sentit també cada cop les dones tenen més informació i també, doncs, volen, doncs, tenir cert control, no?, en el seu part.
Totalment, és a dir, jo penso que tot aquest moviment de desfer una mica tot el que s'ha estat fent durant aquests anys per intentar, doncs, oferir una atenció el més respectada possible a la dona, respectant la seva autonomia, ha sigut sobretot per dues bandes. Per una banda, les dones s'han alçat i han dit, escolteu, han fet associacions, escolteu, la forma com ens esteu tractant creiem que no és la més adequada. I per altra banda, les llevadores que han dit, ostres, també nosaltres tenim l'autonomia, tenim una formació i totes les guies de pràctica clínica a nivell internacional estan recolzant que els parts i els embarassos de baix risc, els parts normals i els embarassos normals són competència i són responsabilitat de les llevadores. Llavors,
per tant, us hem de tornar a donar una mica aquest lloc que teniu a l'hospital, no? Perquè, bueno, jo ho dic, mira, des de fora sempre tenia la visió de la llevadora com la persona que assisteix a un metge ginecòleg que està allà una mica a càrrec, no?, de la situació, però totes em veu que no amb el cap i vaig veient també pel que deia la Irina que aviam que les infermeres teniu moltíssima feina, moltíssims papers i poder, diguem-ne, no?, que potser hi ha una mena de jerarquia que no ha acabat d'ajudar. No sé com ho veieu, si la viviu vosaltres i la noteu en el vostre dia a dia, aquest reconeixement o falta de reconeixement tant internament dins l'equip com a vegades pels propis pacients que venim amb un filtre posat al cap.
Hi ha una jerarquia organitzacional que és necessària per funcionar i l'altra és que hem de ser equips horitzontals, com molt bé ha explicat la Irina, no? On cadascú té un rol, tenim rols de col·laboració i rols autònoms i infermeria aglutina tot el tenir cura de la persona i els altres especialistes van venint i són com el fil conductor de del que li passa a la persona i estem al costat de la persona, del seu entorn, de la seva família, tenim tot el context, tota la informació, i venen altres professionals, treball social, dietètica, farmacòleg, tots, però nosaltres estem allà aglutinant tot el que passa.
I ara que deies, no? Crec que és una part molt intrínseca en les dones això de tenir cura. Hi ha molts infermers, homes, també?
Un 10%.
Cada cop més.
Jo no sé dir la dada, però cada cop més. De fet, ara a la UCI del Taulí hi ha tardes que quasi ets minoria. Allò, hi ha molts nois.
Afortunadament, no? Va canviant aquesta mirada.
Sí, està molt bé, perquè al final és tenir cura de les persones i no té per què ser una atribució directa de les dones, que veiem més pares implicats, no?, amb la cura dels seus fills. Per tant, està bé que aquests rols vagin canviant. Però m'ha agradat molt el que deia ara la Maria, de que la infermera és el fil conductor. És veritat. Van apareixent actors durant el procés de malaltia o el problema de salut que pugui tenir la persona, però qui sempre hi és, qui dona la mà, qui fa una carícia, qui somriu, qui renta, qui té cura o que pregunta què, avui qui t'ha vingut a veure o com ha anat, és la infermera sempre hi és, i penso que això és una riquesa i de la qual jo crec que totes ens en sentim molt orgulloses. A mi m'agrada molt que els meus pacients m'acabin fent confidències o que el pacient que puc recollir al carrer acabi sabent el meu nom perquè li he dit.
I a més amb l'època que hem viscut, no? Que vosaltres no només heu fet de fil conductor amb l'equip, no?, del Partaulí, sinó amb les famílies. Quan doncs, no es podien rebre visites, vosaltres heu viscut situacions molt complicades, no?, i de molta angoixa.
Això ha estat molt dur, perquè els últims anys s'han intentat humanitzar tots els processos. Per exemple, la UCI és una unitat que potser hem pecat durant anys de molta tecnificació i d'estar molt tancats perquè els malalts estan molt greus, i els últims anys s'intentava, no?, humanitzar-la, obrir a les famílies, que al final són les persones importants pels pacients, i realment el Covid ha tancat la porta de cop i ens hem quedat les infermeres i els pacients a dins, les famílies fora, i ha sigut molt dur. I realment, doncs, qui mantenia aquella trucada o mantenia una pantalla amb una tablet i que el pacient pogués somriure i veure el net o el fill o qui fos, doncs ha sigut infermeria o les TCAI, el personal que ha estat a dins amb ells. I no haver-hi la família ha sigut molt dur, jo crec que per tothom, per tots els processos que s'han viscut. Ha sigut molt inhumà.
Pels malalts, per als professionals i, evidentment, per les famílies. Anem tancant aquesta secció, però voldria una reivindicació, perquè és el Dia de la Dona i la Ciència. Com podem despertar, doncs, a aquestes vocacions, no?, entre les nenes, a banda de posar en valor, no?, i reivindicar, com hem fet avui amb vosaltres, la professió?
Fes-te preguntes i busca respostes.
I això, de fet, ens serveix per molts, molts àmbits de la vida, Maria?
Sí. Sí, jo crec que és una professió molt bonica, que és molt autònoma, que és molt important i que té molts, molts, molts valors positius. Per tant, endavant, nens i nenes, allò, cuidem-nos i cuidem de tothom, perquè és molt bonic, és molt humà, i penso que ara que som una època que no ens abracem, que no ens toquem, que quasi ni ens veiem, allò, tot el que sigui tenir cura dels altres, omple molt.
M'agrada molt que, tot i ser el dia de la nena i la dona en la ciència, facis una reivindicació diversa, perquè al final, de la mateixa manera que hem demanat la presència i el reconeixement de les dones, també volem que sigui inclusiva,
clar,
i diversa.
Clar, clar, no hem volem més homes ningú, infermers.
I tant, i tant. No hem d'explorar
la teva reivindicació, Meritxell.
Sí, no, jo crec que això, tenir com molt clar que tenim un paper a la societat, que no som l'ajudant de ningú, que tenim un rol autònom, ens l'hem de creure, estem formades per això, i realment la població, quan entra en contacte amb el amb els professionals d'infermeria, amb les llevadores, diuen, ostres, com més que jo no tenia, o sigui, com jo no sabia l'impacte que tenia aquesta professional en la societat, com no se'n parla més, com no és una professió més visible, perquè realment l'impacte que té aquest acompanyament és molt important i molt satisfactori per la, en el meu cas, doncs, per les dones i pels seus acompanyants en aquest procés.
Crec que vosaltres us l'heu de creure, com deia la Meritxell, i nosaltres hem de confiar molt més, no? La societat, quan trobem una infermera davant, escolta, és el nostre professional de referència, és qui ens acompanyarà, és qui sabrà segurament la nostra història clínica real, no? És tot el que ens passa a l'hospital i qui ens acompanyarà més bé en tot aquest procés.
Doncs moltíssimes gràcies, Irina Arbiol, Maria López i Meritxell Escalé. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest Dia de la Ciència, Ciència a Quilòmetre Zero, amb la Marta Vila i sobretot per la tasca diària. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies per donar-nos veu.
Bon dia.
Marta, com sempre ja t'ho he dit, un plaer, i jo crec que avui també doncs, hem aportat el nostre granet de sorra per transformar aquesta societat.
Jo crec que hem fet bona feina, Raquel.
Si no, ja ens ho dirà el cap, el jefe, que el tenim per aquí. Una abraçada i nosaltres continuem avançant. Ara fem un respir, que encara ens queda descobrir un podcast que jo crec que no us deixarà indiferents.
20è aniversari a Ràdio Sabadell.